Bona tarda. Bona tarda. Avui trobem a faltar els companys d'Arenys de Munt, que estan de festa major, però que els vagi molt bé. Aquí, seguim aquí. Bé, com sempre, som una mica pesats, però sempre diem, sisplau, els mòbils. Recordeu els mòbils de pagar-los, silenciar-los, perquè és que si no ens distorsionen la gravació i es concentren la conferència. Gràcies, eh? I bé, anem per la conferència d'avui amb el Pablo Tous Valls. Ell es va graduar a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès l'any 2007, va fundar un despatx Tobo, i tot l'equip del despatx es recolza en un ampli ventall professional. Ells poden oferir des dels serveis d'interiorisme, paisatgisme, arquitectura tècnica, fins a un equip de gestió i control d'obres. Però bé, la conferència d'avui ens interessa molt per la figura de l'avi del Pablo, Manel Valls i Vergés, arquitecte municipal d'Arenys de Mar entre l'any 50 i el 73. Dic que ens interessa molt perquè molts de vosaltres recordareu el patronat de vivent de Santa Maria. Doncs bé, l'arquitecte de totes les vivendes que es van fer en el patronat de vivent de Santa Maria era obra del Manel Valls i Vergés, que nosaltres doncs, va fer una gran obra d'habitatge social en un moment determinat. Pensem que cal reconèixer la figura també del patronat i de l'arquitecte en aquell moment, que era en Manel Valls. Com sabeu, vam fer els blocs de Santa Maria, les vivendes Joan 23, el parc de Lourdes, el bloc de Lourdes, els pisos del Pla dels Frares, les vivendes de Villa Betània i finalment la Seguada, les vivendes de Seguada. Totes eren unes vivendes molt dignes, molt lluminoses, molt ben pensades i molt ben estructurades. Avui el Pablo Tous Valls ens parlarà del Manel Valls, Jocs de l'Ombra, que després ens explicarà també que es va fer una exposició al Col·legi d'Arquitectes, molt important, i aquesta exposició ara la tenim a Arenys, en el Calissai. Aleshores farem el dia, si en vell li va bé, el dijous 27, si va bé, si no buscarem una altra data.
Sí,
doncs farem una visita guiada a l'exposició aquesta. I per tant, doncs, si els que estigui interessat, doncs, ja podeu fer la vostra inscripció. D'acord? Doncs ara escoltem la conferència sobre el Manel Valls, que segur que es diu Manel Valls, Jocs a l'Ombra. Moltes gràcies.
Bé, a mi em fa molta il·lusió vindre aquí a parlar sobre el meu avi, perquè és, bueno, és casa seva, això d'Arenys, i bueno, em fa molta il·lusió que l'hàgiu convidat. A veure, doncs se'ns apagui això. Aquesta exposició Jocs a l'Ombra la vam fer amb la meva cosina, és a dir, és una coautoria amb la Mireia Valls, i es va fer arrel de la sessió de l'arxiu de l'avi al Col·legi d'Arquitectes. Llavors, per aquest motiu es va muntar aquesta exposició que ara està a Arenys. Llavors, el que us volia explicar és que la nostra figura, no, com tant de nets els dos com arquitectes, és una mica retrobar dos idees, la de la infància, aquella imatge que tens de l'avi com una persona lligada a la infància, i la que retrobes durant la carrera i després exercint com a arquitecte. Llavors, aquesta visió no, no és acadèmica ni molt menys, sinó que és més aviat familiar i per altra banda d'ofici, no intel·lectual, sinó d'aquestes dues vessants. Llavors, jo us vull presentar primer aquesta imatge. Això és com l'arquitecte Manel Valls es presenta ell mateix. És a dir, això és el seu currículum, com ell es presenta i tal. Veieu que és d'una cosa totalment escueta i curta. És a dir, Jocs a l'Ombra té aquest nom precisament perquè el Manel Valls no volia figurar. Era una persona que li agradava treballar, li agradava la seva família, però no li agradaven les grans xerrades ni això que estic fent jo ara, segurament no li agradaria. I Jocs a l'Ombra volia d'alguna forma treure aquesta figura que és tan, doncs, tan tímida o tan potser difícil de trobar i posar-la una mica de llum. Jocs a l'Ombra és un joc que té tres potes, com si diguéssim. Una és que l'arquitectura de Mediterrània, l'arquitectura, la nostra arquitectura necessita de l'ombra per ser útil. Una arquitectura aquí sense cap ràfec o sense un porxo o una cortina és una arquitectura que a l'estiu seria invivible. I això és una cosa que el Manel Valls, junt amb el Codec, era com molt evident que ho tenien que fer. Aquesta és la primera. La segona és que l'ombra és l'element necessari, per exemple, per fer una fotografia, que és un element que ell utilitzava en les seves creacions. I per últim és aquesta idea de l'ombra com a un personatge que està una mica ocult, potser no aquí a res realment, però sí en quant a la carrera, quan jo estudiava. Codet va treballar durant 10 anys molt fèrtils amb el José Antonio Codet, que és un dels arquitectes més famosos de Catalunya i d'Espanya. Aquesta col·laboració que veurem en alguns projectes són realment com els puntals de l'arquitectura moderna de Catalunya. Però la seva figura amb el temps es va anar desveint. No? Llavors aquesta idea de l'exposició era posar una mica el seu nom en funcionament. El Manel Valls va estudiar medicina, va començar a estudiar medicina com el seu pare, i aquesta és l'arquitectura que es feia quan ell estudiava. Això és el Majestic, diria. I aquesta és l'arquitectura que es feia pues, en aquells moments, és a dir, una arquitectura que ell deia que era avorrida, plena de finestretes i columnetes. Això és el que ell veia en aquell moment. Però canvia tot un dia que va a l'exposició de Barcelona del 1929. Suposo que coneixeu aquest edifici, aquest és la foto original, el que tenim ara és una fidedigna reproducció en teoria, però hi veu l'original el 1929. És l'edifici de Mies van der Rohe i Lili Reig que van fer pel pavelló alemany. Quan veu això, que és una arquitectura sense finestres, sense balustrada, sense res, és una arquitectura totalment despullada i completament fora de lloc on ell vivia, va anar al seu pare i va dir: jo vull canviar de carrera, jo vull ser arquitecte. A ell li agradava dibuixar, de fet els seus apunts de medicina estan plens de dibuixos, i va veure que el que realment volia era fer això. Aquí els tenim amb el Codec. Amb el Codec van coincidir a la carrera, llavors són amics de la carrera i es van unir per afinitat, és a dir, hi ha persones que congenien i el Codec i el Valls van congeniar. El Codec era molt parlador, molt vehement, amb moltes idees, el meu avi en canvi era molt més callat i reservat, però entre ells dos s'entenien. Una de les seves afinitats que els van lligar és la seva passió per la fotografia. Els dos tenien la mateixa càmera, que és aquesta Rolleiflex, una càmera que es mirava per dalt. A l'esquerra hi ha una imatge, el de baix del meu avi, el de baix del Codec. Tu per mirar aquesta imatge tenies que veure-la des de dalt. Des de dalt es veu la imatge, de fet, simètrica. Per tant, era una càmera que t'obligava a composar, perquè el que tu veies no era exactament, o sigui, estava girat. Llavors, les fotografies de la Rolei tenen aquesta hàndica que tu has de pensar una mica per fer la fotografia. Doncs bé, en Codec i en Valls, quan just acaba la carrera o molt aviat, fan un viatge per la costa catalana. Aquí hi ha fotos que són de variades, però la història és que fan un viatge per la costa catalana per intentar entendre una arquitectura que els agrada, que no és l'arquitectura que van estudiar a la carrera, aquesta arquitectura més acadèmica, tampoc és l'arquitectura moderna, perquè no en teníem. Bueno, teníem el tuberculós d'encert, però poca cosa més, però sí que hi havia arquitectura popular, i això sí que els agradava. Llavors van fer aquest recorregut, crec que van llogar un taxi per fer tot aquest recorregut, i van anar a tots els poblers cap amunt fent aquest viatge. Però no és només l'arquitectura com una cosa viva. Ells també els interessaven els pescadors, els interessava la gent que hi vivia. És a dir, el que fan és retratar per una banda doncs les cases i per altra l'ofici, com dues coses que no es poden deslligar. Aquest és el seu àlbum on ell recull aquestes fotografies, es poden veure, no?, els moments de la pesca, aquest treball a baix, les cases, els dibuixos que hi feia. I per exemple, m'agrada el dibuix de dalt a la dreta perquè explica una cosa que serà molt important per la seva arquitectura. És a dir, l'arquitectura popular té una cosa que és maca perquè s'assembla sempre, però mai sempre és diferent. Són com les onades del mar, no? Totes tenen la seva cadència, però sempre són diferents. Llavors ell, jo crec que entén això i entén aquest joc que és la combinatòria, és a dir, amb elements simples nosaltres podem fer coses de gran complexitat. I jo crec que això és el que ells entenen amb l'arquitectura popular. Una mica el dibuix sempre per entendre i la fotografia per captar. Llavors, les primeres obres que feien estaven arrelades profundament en aquests viatges, en aquesta arquitectura popular. Eren gens modernes, és a dir, els avis buscaven aquest folclorisme, potser fins i tot una mica exagerat, de l'arquitectura doncs, més humil, més senzilla. En aquest cas, aquest és un habitatge molt senzill, però ple d'aquests gestos, no? Les finestres petites perquè no entri molt el sol, un pati amb un arbre, el pou... Aquesta és de l'any 47, han passat crec que 5 anys, comencen a depurar una mica les línies, aquesta també és amb el Coderc, i es diu la casa Garriga i Noés. Aquesta casa la veu un arquitecte italià que es diu Gio Ponti. Gio Ponti en aquell moment era el director de la revista més prestigiosa d'arquitectura, que era la Domus d'Itàlia, i presenta aquesta casa i unes altres a Sitges a la revista. I d'alguna forma els fa de trampolí a ells dos per presentar l'arquitectura que ells feien, que era una revisió de l'arquitectura vernàcula, una revisió modernitzada als medis internacionals. Jo crec que aquest recolzament els funciona i els fa valer les seves intuïcions i es fa arribar una mica més lluny. Aquest és el Coderc a la dreta, el Gio Ponti a l'esquerra, el que fa la foto és el Manuel Valls. Llavors, dintre d'aquest període que hi ha molt fèrtil, on l'arquitectura catalana, estem parlant després de la Guerra Civil, per tant l'arquitectura que feia el CERC i el GATPAC és evident que estava, però després de la Guerra Civil, el franquisme i tot, havia quedat tot una mica com fos. Llavors, aquest és com el segon renaixement del que podríem dir l'arquitectura moderna. Això és l'edifici de la Barceloneta, són habitatges socials per pescadors, precisament, on podem veure com aquesta arquitectura popular comença a, potser no ser tan evident, i comencen a aparèixer coses més modernes, però sense fugir mai d'allò que la feia característica, és a dir, les persianes per evitar l'ombra, bueno, un munt de coses que la feien especial. La planta és una planta que comença a quebrar-se, deixen les peces ortogonals i busquen a partir de les diagonals formes més fluides d'organitzar la vida. Aquest és l'interior, les cantonades s'obren, que és una cosa que no es feia a l'arquitectura, sempre la finestra estava al mig, aquí sobre la diagonal que fa la vista del mar. Aquesta segona casa és la Casa Ugalde, aquesta està molt a prop, està a Caldetes. Jo crec que és de les cases més maques que hi ha. Actualment el propietari és el Frederic Amat, el que va ser l'amo de Vinson. I és una casa que us ensenyaré aquests dos dibuixos. Aquest és el del Coderc. En Coderc va fer un dibuix on marcava tots els arbres de la parcel·la. Un dibuix quasi matemàtic, no tan arquitectònic. El de la dreta, en canvi, és un dibuix de Manuel Valls. Aquí els arbres ja es dibuixen no com a punts i mesures, sinó com aquesta cosa de branques i de vida que sobresurt. I jo crec que aquest tàndem entre una ment molt racional i molt concreta i amb molta dedicació, i una ment més artística, vocacional i amb més joia per la vida, crec que és el que va fer especial aquest tàndem. Aquesta ja és una mica més endavant, la Casa Catasús a Sitges. Aquí les influències són més californianes, el Richard Neutra, una arquitectura més d'estiu, sempre el porxo, les persianes. I amb aquesta, que està a Barcelona, al carrer Sebastián Bach, van guanyar el Premi FAT d'Arquitectura. Veiem igual, aquesta idea de sempre la façana filtrada per la llum, per les persianes, per les terrasses. Vaig llegir un article de quan li van donar el FAT, el Premi FAT, és un dels premis més prestigiosos que hi ha, on una altra vegada es feia patent aquesta bipolaritat de Coderc i Valls, no? El periodista deia que hi havia un home que explicava les idees, que feia veure com era l'edifici, que era en Coderc, i un home que pel darrere els hi seguia i de tant en tant anava fent comentaris punyents, com una certa ironia britànica. Pues aquest és el Manuel Valls. Tot això, aquesta arquitectura avançada, està dintre d'altres moviments. En aquest cas és el grup R, és un grup d'arquitectes que es junten per potenciar aquesta nova arquitectura. Entre ells està l'Oriol Bolívar, els Sostres, en Prat Massó, en Morales i el Coderc i en Valls. He de dir que en Coderc marxa molt aviat i en Valls triga una miqueta més, però també se'n va al principi. Els dos fugien amb molta vehemència del que eren les descripcions intel·lectuals de l'arquitectura. Per ells l'arquitectura no es tenia que explicar, l'arquitectura es tenia que viure i s'havia de fer bé. És a dir, era un concepte d'utilitat cap al client, cap al o sigui, el que vivia l'arquitectura, no pas una qüestió intel·lectual com per exemple allà pels sostres. Són dues formes de veure, encara que les seves arquitectures potser s'assemblaven. Aquesta és l'exposició, el grupper, aquesta va muntar Manuel Valls amb el Jim, i aquí és una foto del grup amb el Puig i Cadafalch, aquesta idea de que l'arquitectura moderna es trobava amb l'arquitectura més modernista d'aquell moment, no? Aquesta doble trobada. Això és per entendre una mica el tarannà del Manuel Valls, simplement són algunes de les felicitacions del que feia i el seu humor. O sigui, aquesta cosa que deia que era un sentit irònic, ell tenia sempre un calendari al costat del telèfon i cada dia anava fent un dibuixet. O sigui, són coses molt petites però que donen a entendre que hi ha una persona o una forma de veure que és diferent, no? Que pot ser d'un 3 aquesta senyora estupenda o d'un 4 quasi un seient. O els, bueno. I aquesta capacitat de veure més enllà, que veiem en les fotografies, aquesta intenció de fixar-se, de trobar la mirada i fixar-la, també la tenia en una faceta que hem volgut treure, que és la dels jocs. El meu avi era una persona que jo recordo que estava jugant. Tenia una Game Boy quan era molt gran ja. No, jo pensava que era normal, però no. Jugava als escacs, feia solitaris, dibuixava, jugava al Tangram. Ser una persona que constantment estava fent aquest tipus de jocs. Llavors, quan vam veure l'arxiu, vam trobar un munt de lloretes quadriculades que, per exemple, feia aquests dibuixos. Aquests dibuixos estan fets amb la típica rajola cartabó, una rajola quadrada amb una diagonal, normalment és verda i blanca, i simplement posant-la de diferents maneres pots crear patrons diferents, que a l'exposició hem fet un exemple d'aquests, no? Pues dir, clar, va entendre aquest joc i va fer però moltes pàgines d'aquestes. És a dir, era un home que es dedicava a aquest punt de, no, de trobar més del que es pot veure a simple vista. Als apartaments Catalunya, a les entrades, hi trobareu un d'aquests dibuixos. O sigui, una part pràctica d'aquesta part més privada seva. Un altre joc que també es transforma és la papiroflèxia. Des dels anys 50 feia algunes figures, però quan va deixar el Kodak cap als 70, ell va fer també un viatge a Japó. Els seus fills li van dir al Japó, si no has sortit mai d'aquí, com vas? No sé si anem al Japó. I va ser un moment com jo crec que de certa alliberació, és a dir, deixa el despatx del Kodak, es fa el seu despatx i agafa aficions que ja tenia però les comença a desenvolupar. En aquest sentit, bueno, pues això és un pessebre fet de papiroflèxia, bueno, aquí un altre pessebre fet amb un pòlex, però el que vull dir és que aquesta papiroflèxia també l'emporta cap a l'arquitectura. Això són uns barrets que si sou de dents i us hi fixeu, trobareu bastantes cases, no? És com on la sortida de fums, aquesta idea d'una amb una simple xapa plegada poder fer la sortida. Aquest és un altre lloc que es va fer per un fuster, que li va dir, mira, jo vull que em facis això, que era un pentòmino, no se'l va inventar ell, però ell el volia tindre. Llavors expliquen el Manel, la Xoni i el Juan Ramon, els seus fills, que tenia una llibreta on hi havia més de 1.000 solucions per fer aquest puzzle. És a dir, no és que tingui una solució única, sinó que és totalment múltiple. Bueno, dibuixos i aficions. I allò que dèiem de la papiroflèxia, no? Amb un paper tu pots, a base de plecs, crear figures. I en aquest cas es va crear aquesta xamanella, que està a l'exposició també, una xamanella que recorda la de Kodak i la de, que és aquesta aquí, la capella, però que està feta des d'aquest espai nou, no? Des d'aquest nou despatx, amb aquesta llibertat, i que ara realment estem tornant a comercialitzar. O sigui que la podreu veure de veritat. Per ell era només un joc, per nosaltres doncs l'hem intentat fer realitat. Bueno, disseny de mobles, una llum que va fer, aquí està penjada al seu despatx, els planos, i aquí també reeditada, com es pot veure. Tot això són coses que hi tenia guardades i que estem intentant doncs tornar-les a posar, i realment són dels anys, doncs no sé, tenen un munt d'anys i encara es veuen completament modernes, completament integrades a l'espai. Que és el plan original de la llum, que recorda el llum de Kodak, el llum de Kodak, no sé si l'heu vist, el llum d'Issa, té la mateixa planta, però és totalment diferent. I jo crec que explica aquestes dualitats seves, no? Que s'assemblen però són completament diferents. I ara farem un petit resum de projectes d'en Valls en solitari, simplement per ubicar-ho, i després farem la part d'Arenys. Aquí és a Sitges, el que m'agradaria és explicar aquesta part d'aquí, aquests plecs, com els murs es pleguen perquè aquí està el sud. El sud és on ve el sol i el que vol buscar és aquesta bona orientació que dèiem a través de les terrasses. Aquests plecs que dèiem que s'assemblen a la papiroflèxia també estaven a l'arquitectura. És com molt bonic trobar aquesta relació tant del joc com de l'arquitectura. Aquesta és una etapa que dèiem, no? més folclòrica, però és a Arenys de Mar. És una casa que es va rifar, suposo que per un patronat també d'això, però és una casa molt, molt, molt senzilla que em recorda allò que veia quan anava, no?, a buscar aquests pobles. Aquesta ja és una mica més endavant, és la casa Dionisi, també filmada per Coderc, que és una casa que busca també, no?, amb unes línies molt pures, amb unes ombres molt marcades, tot això és una terrassa que permet, doncs, una bona estança a l'exterior i filtra l'interior, que és aquesta part més escura d'aquí, un pati que dona clar al mig. Això és una aquarel·la que va fer ella de gran. I aquí la planta, no? Sempre aquests espais de filtratge de llum. I una planta que és completament moderna, on separa amb un mur molt clar el que és la part pública, és la sala, el menjador, de la part més privada, no? L'accés, l'entrada per aquí i la cuina. El pati fa aquest element de transició que dona llum al punt que seria més oscur, més fosc. Aquest és un projecte que el posem perquè ja el 53 estava fent una coberta verda d'un edifici que estava soterrat, no es va fer, però era com molt maco, que s'havia d'entrar, enfonsar-se i veure les vistes, és a dir, s'entrava per aquí, sorties, veies la vista per la terrassa i tot passava que des de dalt no la veies. Una casa que es fonia amb el paisatge, l'any 53. Aquesta casa, que tampoc es va fer, del 58, també molt moderna, potser aquesta és molt petita, però també aquesta idea, no?, els murs que s'allarguen i separen la part de, com més de servei, de la cuina, la part pública molt més oberta amb el porxo i la part de les habitacions, el dibuix, on es veu aquesta idea de sempre integrar la vida a l'arquitectura ja des del dibuix, amb aquests pins, les cortines, és a dir, sempre hi ha aquesta voluntat de la casa sigui viscuda. Això és la primera maqueta del Club Nàutic d'Arenys. Aquest és el projecte, no és el projecte que es va fer, però és el projecte que està a l'arxiu, i aquí la foto que sí que es va fer. Aquests són, crec que és la Xon i el Manel, els seus fills. I aquí es veu una mica millor, no? També aquí no és una coberta verda, és una coberta com de palla, però està tot com molt amb els vidres, molt envidrat, un tantall que s'escola per aquí i fa aquesta zona d'ombra. És molt petit, era una construcció molt, molt petita, però realment és una llàstima que no la tinguem ja, perquè era maquíssima. Això és casa seva, no? com ell integra. Aquesta és la xamaria que us deia d'en Coderc i d'en Valls, les dos, que es diu la capilla, que si ens l'imaginem, per veure com pensava, com veien les coses, si fem una secció d'una xamaria tradicional d'obra, el buit que genera és això. O sigui, el que vam fer és entendre que només posant la xapa, on ja s'havien fet xamanelles, havien fet sense xamanelles, doncs van entendre que només edificant el buit que quedava dintre de la xamanella ja en tenien una. I aquesta és la capella. O sigui, no hi ha un invent de disseny, sinó una ocurrència de dir, això ja està inventat, simplement canviem, no? Buidem la part massissa i deixem només el buit. Les fotos a casa seva, com aquesta arquitectura es va retranquejant per trobar espais per fer un sofà d'obra, la xamanella, una estanteria, o sigui, com l'arquitectura es va buidant i refent des de la massa, com feia l'arquitectura popular. Aquesta és la casa Pinilla, també del 58, on feia l'interiorisme. Una casa que hi ha diverses com aquestes, que és a base de franges paral·leles, que són els murs de càrrega. Els murs de càrrega suporten les vives que van en aquest sentit per tenir una forma molt racional de fer una casa, és a dir, faig una repetició i faig una cobrició amb vives, però deixa aquests espais oberts, aquestes transicions que quan entres per aquí ja veus el final, una divisió molt clara entre la zona de dia, com veiem abans, en altres cases, i la zona de nit. I per fora, aquí comencen a veure's les cobertes inclinades, que serà una cosa que en Coderc quasi no farà, i el Baix no deixarà de fer. És a dir, comença a apropar-se a aquesta idea de casa d'arquitectura molt més tradicional. Segueix sent una cosa moderna, però no s'escapa de dir que una casa també pot semblar una casa, no hi ha res dolent amb això. Aquesta és la casa de Manuel Herrera, que està aquí també a Arenys. Aquesta és una casa preciosa, amb un joc de geometria, no? Allò que dèiem, els jocs dels cartabons, com generaven patrons, es poden generar patrons també amb l'arquitectura, no? Amb aquesta idea de dos quadrats que es maclen i es junten per un hexàgon. Aquí sempre igual, entres per aquí i aquí s'obre la vista cap aquí. El mur està separat de la part de serveis i això la part d'habitatge, no? La part de les habitacions. I el porxo, als extrems, que és triangulars, filtrant la relació. El primer projecte també era molt maco, aquest és el que es va realitzar, aquest és el que és el primer que va fer, però també aquesta idea, no? De dos nuclis, un per les habitacions, un per la zona de dia i el porxo que les unia i l'entrada que feia l'anexa. Crec que és l'últim d'aquesta etapa, que és els apartaments d'Escursell, on jo crec que es pot veure directament aquesta relació de l'arquitectura popular, però ja traspassada per un filtre on la senzillesa, la visió, la subtilitat s'ha quedat només amb allò que importava, no? Els forats petits, els filtres, els porxos. Aquest porxo és a la vegada el pàrquing, però continua espaçant i és el porxo de la casa. És a dir, tenim poc espai, s'ha d'aprofitar tot el que podem. Una arquitectura que fa pendent i llavors les cobertes s'uneixen amb una gran pendent. És a dir, quasi no... Tot és com un joc petit, però interessant. I aquest mur d'aquí, que es fa només amb una peça, que està reproduït d'alguna forma al museu del Calissai, que genera aquests patrons d'ombres que abans parlàvem també, no? Aquesta idea que l'ombra pot configurar els espais. I aquest és el conjunt. I ara faré una mica de menció als projectes d'Arenys, no? En Baix és arquitecte municipal, per tant és partícip del pla general, fa aquesta aportació, i estem, per situar-nos, pensant que estem als anys 50, és un moment, ara estem dient que hi ha un moment d'emergència habitacional, doncs en aquell moment també n'hi havia. És a dir, hi havia molta immigració i el nucli antic doncs no podia absorbir tota aquesta gent. Si us fixeu, aquesta és la seva llista de projectes, si anem mirant, anireu veient Arenys de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Mar. És a dir, va treballar molt en el poble. Per exemple, aquests són els vestuaris que va fer, aquesta idea també d'elevar-los per deixar passar la vista del mar, de la gent que està a baix, no? No intentar fer un obstacle, sinó al revés, alliberar. Aquests són els habitatges, aquests dèiem de patrimoni, no? Aquests són les primers que es van fer, que diria que són els habitatges de Santa Maria, i com aquesta necessitat d'habitatge es va produir amb aquestes agregacions. Jo crec que això es va fer amb un patronat, on l'Església tenia la seva part, i hi havia personatges, que jo crec que algú m'ajudarà a posar-hi noms, que van fer possible tota aquesta inversió i aquesta, no, aquesta idea social de portar habitatge. No era habitatge protegit i era un 40% més econòmic que la resta, és a dir, per tant era un avantatge i era una necessitat que es quedava coberta. L'arquitectura era profundament senzilla, no es buscava cap espectacle, no es buscava res més que allò essencial, una bona terrassa, una bona vista, que l'agrupació generés una plaça si fos necessari. Bones orientacions, que no fes ombra a un edifici a l'altre. Aquest és dels últims que es va fer, però és un dels macos, els plans frares. Jo diria que aquest és el Manel Baix, no estic segur, però diria. Aquest generava una plaça al seu interior. Crec que aquest és un i aquest és un altre, falta el nom d'aquest. Aquest és un habitatge també amb aquesta idea, no? De jugar amb els plans, la composició, les terrasses, les cobertes. L'arquitectura es comença a fer més complexa, però no en un sentit de dificultat, sinó de joc. Els habitatges de Santa Maria, els Catalunya, que deien, no? Aquesta idea dels patrons com una forma d'aportar dignitat simplement a un element molt senzill, que és la rajola Cartabó. Lourdes i alguns dibuixets aquí per acabar. Llavors, aquesta és una frase que tenien tant en Coder com el Baez al seu despatx conjuntament i que després cadascú va seguir mantenint al seu despatx. És una frase que és d'Einstein i diu una cosa, bueno, la traducció és més o menys així: la més bella cosa que podem experimentar és la part misteriosa de la vida. Entre elles es troba el bressol de l'art i de la ciència. És a dir, no era un arquitecte purament racional, era un arquitecte obert a aquesta mirada més poètica, a aquesta mirada més misteriosa, i jo crec que és una cosa molt maca d'entendre i de valorar a l'hora de mirar el seu treball i el seu, bueno, tota la seva feina. I aquesta era una mica l'exposició que tenia. No sé si he anat massa ràpid o no, però si teniu preguntes o voleu comentar qualsevol cosa. Jo he de dir que molta informació d'aquí ve del Joan Miquel Jodrà, que jo crec que l'he vist a l'entrar. M'ha dit més coses per dir, però amb l'empenta i la fascinació alguna m'he deixat. Però igual si vull pujar i vol aportar més coses, jo crec que també seria interessant. Ho deixo obert. Però bueno, això era la...
Hola, bona tarda. A veure si algú vol preguntar alguna cosa, sisplau. Hola, bona tarda. Una pregunta com a arenyenca. Quants anys va estar aquí el teu avi?
O sigui, com a arquitecte municipal va estar 20 anys. Aprox, jo diria.
I vivia aquí?
No, vivia a Barcelona, però va estar lligat amb la plaça de l'arquitecte municipal. Sí, sí.
Gràcies.
A tu.
Hola, bona tarda. Jo vaig viure tota la meva infantesa i joventut a Joan 23 i eren uns pisos que estaven molt ben fets, la veritat, no van tenir ni esquerdes ni res. A l'època de la luminosi cap dels pisos que vam fer no n'hi havia, i a més hi havia placetes pels nens per jugar i hi havia arbres, i jo tinc molt bon record de la meva infantesa i la vaig viure tota a Joan 23. Santa Maria també hi anava, també anava la Sagrada Família, que també era, i els pisos Catalunya, i a Lourdes també, i la veritat és que jo no vaig sentir mai cap queixa de que fossin pisos amb defectes. Estaven molt ben fets.
Sí, jo crec que era una arquitectura molt senzilla i que, o sigui, el que feia era la seva funció, que era important. No tenia com uns afegits, tenia el valor d'estar ben feta en tots els sentits. Mira, mentrestant jo aporto, mira, coses que em va dir en Joan Miquel, que és que el Manel Baez participava en les fotografies que us he ensenyat, i era una afició important. Pues estava l'AFA d'ells i era part integrant d'aquest col·lectiu, que estava també el Lluís Montany, el Jaume Codonyers, en Joan Torrús i el Pere Canals, i Joaquim Moll Fulleda. És a dir, que jo que estava integrat dintre d'aquest món, no?, d'ells, i amb l'estima de la fotografia, pues s'uníem amb aquesta gent també.
Molt bé, doncs donem per acabada la conferència d'avui, aquesta tarda. Moltes gràcies.